Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 1 de març del 2024. Les pluges aquesta nit han regat moltes comarques, però ara ja no plou enlloc. De fet, durant el matí el sol serà el protagonista bon part de Catalunya. Ara fa fred, al migdia les temperatures quedaran un parell de graus més frenades que no pas ahir. El cap de setmana farà vent, s'esperen alguns ruixats i l'ambient directament serà més fred. L'independentisme acusa el jutge Manuel Marchena de voler dinamitar l'amnistia i d'interferir en el poder legislatiu. Això després que, sorprenentment, el Tribunal Suprem hagi acceptat investigar Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg per terrorisme en el cas del tsunami democràtic. Marchena compra fil per randa al relat del jutge García Castellón i dels fiscals ultraconservadors del Suprem, considera que les accions del tsunami són terrorisme de carrer, igual que la Cale Borroca, insisteix que Puigdemont estava al darrere de l'organització de la plataforma i li retreu que no utilitzés la seva ascendència per aturar les protestes. Se'ls ha caigut un tuit pel camí a aquests jutges, ara ho explicarem. Tot això, malgrat que un dels principals arguments per imputar terrorisme a les accions del tsunami democràtic continua fent aigües. D'una banda, l'informe de l'Agència de Seguretat Aèria, a què ha tingut accés RAC1, que nega que les protestes a l'aeroport del Prat suposessin cap risc per les persones o per al trànsit dels avions. En canvi, un altre informe, a què també hem tingut accés a RAC1, la Guàrdia Civil assegura que el bloqueig al Prat va retardar l'atenció mèdica a aquell turista francès que va morir d'un atac de cor. Aquest matí parlarem amb Andreu Vandeneinde, l'advocat de Ruben Wagensberg, que ens acompanyarà aquí al Món RAC1. Pel que fa al cas Koldo, es multipliquen les acusacions encreuades entre el PSOE i el PP. A les últimes hores, els socialistes han centrat els esforços a intentar capgirar el relat. Ho han fet a partir de l'interlocutori del jutge que assenyala Miguel Tellado, la mà dreta d'Alberto Núñez Feijó, com la persona del PP que hauria tingut relació amb la trama. Des del PP ho neguen tot. Mentrestant, els pagesos de les comarques de Girona han aixecat aquesta nit el tall a l'AP7 i a la Nacional 2. En canvi, els de Lleida mantenen el bloqueig a la A2 a Tàrrega i a la Nacional 240 al Almacelles, el motiu que no els han convençut els acords a què han arribat els representants dels sectors amb el govern català. De tot plegat en parlarem a la tertúlia, com sempre els divendres, Ernest Folch, Glòria Serra, Jordi Bosch i Cris Puig. Un divendres en què també recordarem l'assassinat de Nagore Lafage, una jove morta durant els Sanfermines del 2008. Sabeu què passa? Que és el testimoni de la seva mare, que apareix al documental sobre el cas de la manada que s'estrena avui a Netflix, i per això escoltarem el seu relat, que és realment colpidor. Ens hem oblidat d'aquest cas, absolutament, i en canvi ens centrem en la manada, que és el que realment retrata aquest documental que avui s'estrena, molt bo per cert, a Netflix. Els esports, l'Atlètic de Bilbao jugarà la final de Copa contra el Mallorca després de golejar 3-0 l'Atlètic de Madrid en un partit marcat pels greus incidents a la prèvia que han acabat en 3 policies i 2 aficionats de l'Atlètic de Madrid a l'hospital. I avui cap a 3:15 la centrifugadora amb el gran Xavi Puig, el repàs del que ha donat de si el Món RAC1 d'aquesta setmana, i a les 11 el Món RAC1, com sempre, la metatertúlia amb els cafres habituals David Broc, Òscar Nin, Yael Brusca, Santi Jiménez, Mònica Usart, Anna Alfonso i la direcció de l'Albert Sor. I amb això i més arribarem al migdia. Són les 6:03. Perdó, al migdia i ole, 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 ole i ole, perquè aquest cap de setmana arribarem al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al Món.
El Món a RAC1 amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Adiós.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Doncs sí que l'independentisme surt en tromba a carregar contra la decisió del Suprem, considerant que la justícia torna a fer política i que és un intent de carregar-se la llei d'amnistia. Això després que l'alt tribunal hagi obert causa a Carles Puigdemont i a Rubén Wagensberg per terrorisme. La sala penal s'ha cregut els arguments de Manuel García Castellón i ja els investiga pels suposats vincles amb Tsunami Democràtic. A més, ho fa en contra del criteri oficial de la mateixa Fiscalia del Suprem. Carles Puigdemont es posava les mans al cap i en una piulada deia: el mateix dia que m'acusen d'haver rebut el regal d'un Rolex de 7.000 euros, m'imputen per terrorisme. Crec que ja només fa falta que surti un compte secret a Panamà. Mentre Carles Puigdemont deia això, Pere Aragonès d'Esquerra Republicana i Josep Rius de Junts i deien que ho veuen tot plegat amb intenció, vaja, de carregar-se la llei d'amnistia.
Estem davant d'una aberració jurídica sense precedents. Criminalitza el dret a la protesta. Està basat en supòsits absolutament falsos. Per tant, aquesta llei d'amnistia és més necessària que mai.
Una vegada més, el Tribunal Suprem baixa a l'arena política mirant d'interferir en la voluntat del legislador.
Per part del PSOE encara no en va de boca, però sí que hi hauria malestar entre les files socialistes. Segons la cadena SER, als passadissos del Congrés, alguns diputats admetien estar perplexos amb els tempos del Suprem o fins i tot se sentien comentaris com que el Suprem hauria de muntar ja un partit o seure directament a la bancada de la dreta i l'ultradreta.
Em sembla un escàndol una altra vegada més, però és que formen part ja de la... Els que en saben diuen que no ens ha d'estranyar això que ha passat, perquè diu que amb un informe tan bèstia com el que hi havia, recordem que va ser de 12 vots contra 3 amb els fiscals de la sala penal del Suprem, doncs que era previsible que Marchena acceptés aquesta... És a dir, que el Suprem volgués assumir aquest cas. Però amb això, aquesta idea de que Puigdemont és el cap de la banda d'una banda de la Cale Borroca, torno a repetir el tuit que vam rescatar del 16 d'octubre del 2019 a les 23:12, que és quan es produïen els incidents de la plaça Urquinaona de Barcelona, que no era del Tsunami Democràtic, en aquella època eren els CDRs. I deia això: veu veure mai aquests incendiaris amagant urnes o imprimint paperetes? No van ser mai entre nosaltres. Vam derrotar l'Estat sense cap pedra, cap foc, cap destrossa. No necessitem la violència per guanyar. La necessita l'Estat per derrotar-nos. Serenor, mobilització i no violència. Avui parlarem aquí al Món RQ amb l'advocat Andreu Vandenendes, qui porta la defensa, per exemple, de Rubén Wagensberg, que és a Suïssa, que no ens ha d'estranyar que sigui a Suïssa. Amb ell analitzarem el text del Suprem que, com dèiem, calca la hipòtesi de García Castellón.
Sí, el Suprem equipara les protestes de Tsunami amb la Cale Borroca. Les descriu com un terrorisme de carrer i les relaciona amb algunes sentències al País Basc. Els magistrats avalen la idea que Puigdemont era el líder absolut de la mobilització, li retreuen que no hagués rebaixat els ànims durant les protestes i donen per fet que estava al cas de tot des del primer moment. I atenció, parlem d'un concepte nou, que és que l'expresident, diuen, seria l'home del darrere, és a dir, des de l'ombra controlava, diuen, totes les protestes. El Suprem considera que el terrorisme no és un fenomen estàtic i que, per tant, no té sentit encaixar-lo només en organitzacions com Meta o la Jihad. Per cert que, segons el Món.cat, aquesta decisió de l'alt tribunal també podria complicar la candidatura de Puigdemont a les europees. Un cop processat per terrorisme, se'l podria inhabilitar amb un dels articles, diuen, de la llei d'enjudiciament criminal.
Però tot i que el Suprem ho fia pràcticament totes les protestes a l'aeroport del Prat, l'Agència de Seguretat Aèria assegura que, aleshores, Tsunami no va posar en risc que ningú.
Sí, considera que en les protestes del 2019 a l'aeroport no hi va haver cap risc per les persones ni pels avions. Ho diuen l'informe que ha fet aquest organisme en resposta a la petició que li va fer el jutge de l'Audiència Nacional i al qual ha tingut accés a aquest programa. L'Agència de Seguretat Aèria diu que no es va notificar cap problema relacionat amb la seguretat i que posés en perill qualsevol avió, passatger o qualsevol persona que era a la zona. Tot i així, segons un escrit que la Guàrdia Civil ha enviat al jutge i al qual també ha tingut accés RAC1, el col·lapse dels accessos per la protesta va demorar la atenció mèdica al turista francès que aquell dia va morir d'un infart.
I el PSOE intenta ara capgirar la truita del cas Coldo i carrega contra el Partit Popular per la seva presumpta implicació.
Sí, els socialistes insisteixen en saber qui és el tal Alberto, sense cognoms, que apareix al sumari del jutge Ismael Moreno i que insinuen que podria ser Alberto Núñez Feijóo. Segons l'informe del jutge que porta el cas, els populars haurien ajudat a Coldo García i la resta d'empresaris implicats a la trama perquè no haguessin de pagar els 2,6 milions d'euros que els hi reclamava el govern de les Illes Balears, de Francina Armengol, per incomplir les condicions del contracte de les mascaretes. Per això, quan el PP va arribar al govern de les Balears, els responsables de la trama es van reunir suposadament amb el portaveu popular al Congrés, Miguel Tellado, per evitar que els ho reclamessin. Tot i això, avui El Mundo explica que el govern d'Armengol, en un primer moment, va firmar un aval assegurant que les mascaretes que van comprar eren de bona qualitat. Això tot i que, segons el diari, aleshores ja les havien retirat del mercat.
Ha començat la mandonguilla 2, després del procés, ha començat ara el cas Coldo, que és una mandonguilla que depèn de qui et situïs, doncs fas la mandonguilla més grossa o no més grossa. Però, en fi, el que és evident és que el PP aquí s'ho capa, vaja, com en tot. Però, tot i les acusacions, el PP, evidentment, aquí ho desmenteix tot i continua situant el govern espanyol i l'exministre José Luis Ábalos en vist de la diana.
Sí, després que el jutge del cas situés a Ábalos com a intermediari de la trama a Coldo, amb les Balears, ahir al vespre l'exministre va passar pel programa de Risto Mejide a 4 i es va fer un embolic quan el presentador li va preguntar quan era l'última vegada que havia parlat amb Coldo García.
Ahora es que, en serio, que no lo puedo ni mirar.
Pero si lo has bloqueado, se puede mirar.
Sí, pero lo... ¿Tú sabes de esas cosas?
Sí, dame. Dame.
Dame yo. Deja algo para la justicia, hombre. Lo he quitado todo.
¿Lo has borrado?
Todo, claro. Y lo
¿has bloqueado. Borrado esa conversación?
Yo creo que sí.
¿Has borrado? O sea, un momento. ¿Me estás diciendo, me estás hablando de respetar la justicia y lo primero que has hecho ha sido borrar una conversación de WhatsApp con Coldo García?
Pero se me prestará ahí.
¿Me acabas de decir que lo has borrado?
No, pero no he vaciado nada. No he vaciado nada. Lo he eliminado, pero no he vaciado nada.
En tots els respectes pel Risto Mejide, si a mi em diu el Risto Mejide que li passa el telèfon, jo no li passo el telèfon. Si comencem per aquí, has borrado? No he borrado, però clar, el tio es perd, l'Ábalos es perd perquè diu, no, però tu creus que li ensenyaré el mòbil a una persona que no sé qui és? Ah, no fotem? Vaja, el mòbil toqui qui jo vull que toqui, no? Un presentador de televisió, per molt que sigui conegut i que sé que no me'n farà cap, és el meu mòbil, i més en aquestes circumstàncies el normal és que tu no li deixis el mòbil al presentador de televisió. Vull saber què farà. Bueno, Ábalos, però no era l'únic, segons la Guàrdia Civil, que hauria parlat i s'hauria reunit amb Coldo.
Sí, segons explica El Mundo, un informe policial té constància de diverses trobades que l'exassessor hauria tingut amb membres actuals del Ministeri de Transports, totes elles al restaurant La Chalana, que era el local de referència de la trama. Coldo s'hauria reunit individualment durant el mes de novembre amb l'actual número 3 del Ministeri, Manuel Gómez García, el director de la societat mercantil Enfesa, Vicente Calzado Tellez, el president de la Direcció General de Conservació i Manteniment d'ADIF, Ángel Contreras, i l'actual senadora del PSOE, que en aquell moment era directora de la Societat d'Infraestructures del Transport, Cristina Moreno Fernández.
I aquesta matinada els pagesos han aixecat el tall de l'AP7 i la Nacional 2 a l'Alt Empordà, però mantenen el bloqueig a Lleida.
Sí, després de 3 dies de carreteres tallades, els pagesos gironins van donar per acabada la protesta ahir després dels acords que van tancar amb el govern. Entre d'altres, preveuen reorganitzar l'Agència Catalana de l'Aigua o que el departament es torni a dir d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, uns compromisos, però que no han convençut els agricultors de Ponent, que continuen tallant la 2 a Tàrrega. De fet, si volen quedar, diuen, fins demà.
Bueno, que és el que, això de canviar el nom una altra vegada és el que es queixava el Toni Aire fa uns quants dies aquí, dius, és que li han tret el nom, amb aquesta manera moltes vegades d'agafar el llenguatge, sacsejar-lo i dir, ara farem més entrenador, ho compliquen més encara. Anem a la 2, que hi tenim un dia més, el Julen Andrés. Hola, Julen, bon dia.
Bon dia, doncs sí, un dia més el foc a terra ens ha indicat els llocs dels que s'han quedat desperts a l'espera de que arribin els relleus i el tall de la 2 continua. Els pagesos diuen que els compromisos no són acords i que si ha d'haver dimissions, per exemple, que podrien arribar avui mateix, volen fets, i és que hi ha molt malestar i desconfiança amb el govern. Tot plegat després d'una jornada amb discrepàncies. Ahir a l'assemblea, part del grup motor de Plataforma Pagesa va dir que si el tall continuava, ells ho deixaven, perquè entre els acords havia posat fi a les mobilitzacions. Avui, però, al matí, continuen els tractors a la carretera. De moment, hi ha menys que ahir, però dos integrants nous, dues mules, han arribat pel que serà l'últim dia de tall. Demà al matí marxaran.
Moltes gràcies, Julen. Mentrestant, a les 6 i 13 minuts, els bombers només poden fer servir aigua d'un pantà de les conques internes per apagar incendis per culpa, òbviament, de la sequera.
Sí, segons explica el Nació Digital, avui dia els hidroavions dels bombers només poden fer servir aigua d'un dels embassaments, que és el de Sant Ponç. Els altres 5 estan inoperatius perquè les seves reserves estan sota mínim. A més, aproximadament la meitat de les petites basses que hi ha arreu del territori tampoc es podrien fer servir avui si hi hagués un foc forestal. Això vol dir que, de cara a aquest estiu, el temps per carregar i descarregar aigua sobre les flames més, augmentarà molt més del que era habitual fins ara.
Continuem, Mònica, pendent dels cels, però per ara amb poc optimisme, no? Suposo?
Sí, sí que és veritat que s'esperen alguns ruixats, però no una situació de pluja com la que necessitem, però sí una regada general. De fet, aquesta nit ha plogut a moltes comarques, s'han acumulat, per exemple, fins a 9 litres per metre quadrat a la Bisbal del Penedès, 8 a Cunit, 8 també a Prades o 6 al Vendrell. Ara mateix ja no plou enlloc, aquests ruixats s'han desplaçat cap a sobre el mar i avui, en general, tindrem un dia tranquil de sol i de temperatures una mica més baixes que ahir. Sí que és veritat que bufarà el vent fort de mestral i també de tramuntana, però demà de nou s'esperen algunes pluges, al matí sobretot a les comarques de Lleida i entre la tarda i el vespre s'estendran pel nord del país, comarques de Ponent, i després demà a la nit arribaran a qualsevol comarca de Catalunya. Fins i tot localment poden descarregar amb força i atenció amb la cota de neu d'entre 1.200 i 1.400 metres. I amb vent demà, que es notarà especialment a la costa, prelitoral i també punts de les comarques de Girona. I diumenge començarem el dia amb pluja, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i també el Pirineu, però marxaran ràpidament i després s'acabarà imposant el sol i continuem amb aquest vent fort, especialment als extrems del país. I baixa la temperatura aquest cap de setmana i amb ella també ho farà la cota, que diumenge de matinada es situarà entre els 600 i els 800 metres.
I el Mobile World Congress, a un quart de set del matí, supera les previsions i arriba als 101.000 assistents.
Sí, de fet, ja busca espai per poder créixer l'any que ve. Mentre no estigui fet el nou pavelló zero que s'està construint al costat del mateix recinte, Fira Barcelona no descarta que l'any que ve una part del Mobile s'hagi de tornar a fer a Montjuïc, a Plaça Espanya. El director general de Fira, Constantí Serrallonga, diu que ja estan treballant.
Parlarem. No és descartable que puguem fer alguna cosa a Montjuïc en absolut. Això la GSMA ho ha pensat. De fet, nosaltres el que fem amb l'organitzador és el dia següent, que és a partir de demà ja ens asseiem i comencem a valorar els resultats. Valorem, part de l'èxit està en que som molt exigents en nosaltres mateixos. I una de les opcions pot ser aquesta. No està decidit i el que té l'última paraula amb això serà la GSMA.
La pròxima edició del Congrés Mundial de Mòbils es farà una setmana més tard que enguany. Serà del 3 al 6 de març del 2025.
I una investigació del The Guardian descobreix la identitat dels joves que han creat la polèmica aplicació d'intel·ligència artificial Clothdoff.
Sí, és una eina que s'utilitza per crear imatges falses de dones o en alguns casos de nenes despullades. De fet, aquesta aplicació és la que van fer servir diversos menors. En el cas d'Almendralejo, recordareu, en què es van fer córrer per un institut desenes d'imatges falses de desenes de nenes sense roba. Segons el diari, dos germans de Bielorússia són els que la gestionen aquesta aplicació. Es diuen Dasha Babicheva i Alexander Babichau, són una noia...
Babicheva i Babichau,
sí. Són una noia i un noi de 25 i 30 anys que viuen a Minsk.
Recordo un acudit que deia no sé què, pararà papà, pararà patxin, doncs aquest exactament. Babicheva i Babichau, molt bé. Una noia i un noi de 25 i 30 anys, deies, eh?
Sí, que viuen a Minsk i que The Guardian ha pogut localitzar seguint els comptes a les xarxes socials, les dades bancàries i rastres que han deixat online. A més, ells comptarien també amb una empresa pantalla a Londres per on s'enviarien els diners que guanyen amb aquesta aplicació.
Per cert, que l'streamer, el famós aquest, el The Greft, finalment ha decidit vendre l'edifici que té a Andorra i del qual fa mesos que intenta desnonar una dona gran.
Sí, David Cànovas ha decidit tirar la tovallola després que dimecres el Tribunal Superior de Justícia Andorra donés la raó a la dona i deixés clar que no la poden fer fora de casa. En un directe a Twitch, el creador de contingut va carregar contra la decisió judicial, però va confirmar que ja ha arribat a un acord per vendre's el bloc.
Yo este edificio lo estoy vendiendo. No sé si soy gilipollas después de todo lo que he tragado y después de todo lo que está pasando de vender el edificio. Pero es que lo último que quiero, tío, son problemas. O sea, porque es muy duro, tío. Es muy duro ver cómo algo que no es verdad afecta a tus proyectos, afecta a tus relaciones con las marcas, afecta a tu imagen pública y tú no has hecho nada. Bueno, eso es muy jodido, chavales.
¿Saben lo difícil? Home, ¿qué pensaba? Aviam, no, va a comprar el edificio para hacer obra social. Home, va comprar l'edifici per vendre's l'edifici, per especular, segur. Per tant, ha fet el que volia fer. Però potser ho ha fet abans d'hora perquè volia tenir un preu més alt, però mira, noi, el carrito le lao.
Sí, sí, tot i això l'advocat de la dona que hi viu, Pere Cristòfol, deia a Ràdio Nacional d'Andorra que no se'n fia i que no té clar que realment s'hagi venut aquest edifici.
I més d'un centenar de morts a Gaza pels tirotejos d'Israel ahir en un punt de repartiment d'aliments.
Sí, també hi va haver més de 700 ferits. El propi exèrcit israelià ha reconegut que va obrir foc quan la multitud es va apropar a diversos camions amb ajuda humanitària. El motiu, diu, és que els soldats hebreus que vigilaven els vehicles es van sentir amenaçats quan van quedar envoltats. De fet, el govern de Benjamin Netanyahu ja ha demanat que no es permeti entrar més ajuda ni aliments a Gaza després de la massacre perquè diu que posa en perill el seu exèrcit. Per cert, que els Estats Units ha admès per primer cop que la xifra de nens i dones morts a Gaza supera les 25.000 persones.
I avui que Netflix estrena la pel·lícula documental No està sola, la lucha contra la manada.
Estaba ahí sentado un chico y me dijo
documental analitza de la mà de testimonis claus la violació múltiple a les festes de Sant Fermín del 2016. No aporta res que no coneguem, però aporta, sí que aporta un element, com deia l'altre dia l'Alejandra Palés, sí que aporta un element, és a dir, no aporta res en el relat, perquè ja coneixem tot com va passar, però sí que aporta veus que són molt interessants i sobretot aporta un fet que ens sembla, oblidat a tots, que és la figura de la Nagore Lafage, que és una jove morta als Sant Fermins del 2008, que la majoria ni recordàvem, que va ser, assassinada, i com la mare es posa al davant de les pancartes del tema de la manada a Pamplona. Avui parlarem amb la mare de la Nagore, aquí al Món de Racó, un relat realment colpidor. I avui arriba als cinemes la segona part de Dune.
It's okay. I
Samalé i Zendaya, també amb Javier Bardem i Austin Butler, protagonitzen l'esperada seqüela Dune Part 2, que segueix l'ascens de Paul Atreides al poder i com inicia un viatge per convertir-se en messies. Això és com algú llegeix en dues línies alguna cosa que no tenia punyetera idea del que és. Ni Paul Atreides, ni Part 2, ni Zendaya. Bueno, Zendaya aquí és, però en fi, veurem la primera, perquè l'antiga era insuportable, almenys el que jo recordo. I a sales també s'estrena Dream Escenario amb Nicolas Cage.
La comèdia
terror que explica la història d'un home que ha de fer front a una fama sobtada. I a més avui comença una nova edició del Festival de Màlaga.
Sí, ho fa amb rècord de representants catalans. Salvador Simó inaugura el festival aquesta nit amb Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, una faula ambientada en la Xina imperial i que serà una de les 18 propostes que optarà a la Bisnaga d'Or. Alguna de les seves competidores serà en Segundo Premio, el nou film d'Isaac i la Cuesta, centrat en la banda de rock de Los Planetas, Pájaros, de Pau Durà, o El Hombre Bueno, la nova cinta de David Trueba, després de l'èxit de Saben Aquell.
I avui surt l'esperadíssim disc de Guillem Gisbert, el cantant de Manel. La cançó de presentació que és aquesta, Balla la Masurca. Es tracta del primer treball en solitari del Guillem després que Manel va anunciar una aturada indefinida fa gairebé un any. A música, Shakira també ha anunciat la llista de cançons del seu 12è àlbum i repetirà col·laboració amb Bizarrap. Fuerte, que intentarà repetir l'èxit d'aquesta sessió 53, que gairebé acumula 900 milions de reproduccions a Spotify. El disc sortirà el dia 22 de març i també inclou un duet amb Cardi B i un nou tema amb Raúl Alejandro. I això serà d'aquí 3 setmanes, perquè aquesta matinada Pharrell Williams i Miley Cyrus han publicat nova cançó. Work it out. I havia de formar part del disc Bangers, que Cyrus va treure el 2013, però que va acabar descartat. Avui també estan d'estrena Liam Gallagher i John Squire. Aquest estranyíssim, el líder de Oasis i el guitarrista de Stone Roses publiquen aquest primer disc que es titula precisament Liam Gallagher and John Squire. Per què fa els esports, què?
Doncs mira que l'Atlètic de Bilbao ha eliminat l'Atlètic de Madrid i jugarà la final de la Copa del Rei. Ho farà contra el Mallorca. L'equip basc va golejar 3-0 els de Simeone, va fer bo el 0-1 de l'anada i el 6 d'abril serà la Cartuja de Sevilla. Per cert, abans del partit, els radicals de l'Atlètic Club van provocar greus incidents als voltants de Sant Mamés, van trencar el cordó de seguretat i la cosa va acabar amb 3 policies i 2 aficionats de l'Atlètic de Madrid a l'hospital. Més coses, el Barça va refusar dues ofertes del Bayern de Múnich per Ronald Araujo, valorades en 90 milions d'euros. És el que avui publica Mundo Deportivo en portada. Pel que llegim, la primera era de 70 fixos més 20 en variables i la segona de 80 més 10, però el Barça el considera intransferible al central uruguaià i és per això que el vol renovar. Ara Araujo té contracte fins al 2026. Encara en futbol, avui comença la jornada 27 de primera amb un Celta-Almeria a les 9 del vespre i aquest cap de setmana comença el Mundial de Fórmula 1 amb el Gran Premi de Bahrain, aquest migdia entrenaments, classificació a la tarda i aquesta primera cursa de la temporada és el dissabte. Per tant, demà, primera cursa del Mundial, a les 4 de la tarda n'estarem pendents al Superesports de RAC1.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Ja queda posar una cançó que no me'n recordava.
Espera, que li vaig a passar. És que és una cançó... Calla, que m'han dit que... Tu és demà... Tu teniu el Salvador-Octo demà, no?
Sí, demà tenim concert.
Ah, sí. No ho sé tot jo, eh?
A Bellvís.
Oh, explica, fes promoció.
Sí, sap greu. No, demà fem un concert a Bellvís. De fet, feia gairebé 2 mesos que no fèiem un concert i, per tant, ja hi ha ganes. Ara comencem, doncs, aquesta segona gira a l'espera de treure un disc, perquè s'està allargant una mica això, s'està dilatant una mica l'estrena del segon disc. Per tant, temps al temps, però esperem
demà,
que...
Demà, a quina hora, a les 8?
Demà a les 8 o 9 del vespre, sí. No sé exactament l'hora. A Bellvís. Encara hi ha entrades.
Ma.
Que no sàpigues l'hora.
Podria consultar.
Però ja. Selva Nua actua demà al vespre a nit a Bellvís a partir de les no sé quants amb... per això. Però és que, demà actua a Barcelona un grup, mare de Déu, un grup dels anys 80 que tenien una música nasal. Una música nasal. I demà actuen a la Sala Lobo de Barcelona. Sí, o sigui, el senyor Lobo a Barcelona. I...
Wolf, no? Ara es diu?
Bueno, no sé com es diu ara. Sí, era el que era... Wolf es diu, que era el que abans es deia... Era una sala de... també d'aquestes del Razzmatazz, per aquella zona d'allà.
Sí, era Wolf, ara
l'he ficat. Wolf, doncs pues la Sala Wolf. Demà actuen aquests. Un pingüino en mi ascensor. Ui, ui, que espiaven a la veïna. Bueno.
D'un pingüino en mi ascensor, hem arribat a les 6 i 27.
El món a RAC1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui el protagonisme a totes les portades se l'endú la decisió del Tribunal Suprem d'investigar Carles Puigdemont per terrorisme.
Sí, La Vanguardia titula "El Suprem obre causa per terrorisme contra Puigdemont a Tsunami" i explica que els magistrats consideren per unanimitat que l'expresident tenia el lideratge absolut de les protestes. Al periòdico llegim "El Suprem obre causa penal a Puigdemont per terrorisme" i ara el titular és "Puigdemont queda en mans del Suprem en la causa per terrorisme". Pel que fa al punt avui, titula simplement "El Suprem obre causa penal contra Puigdemont i va a Gensberg per terrorisme". Madrid. El titular del País és molt semblant. El Suprem obre una causa a Puigdemont per terrorisme. Pel que fa al Mundo, llegim 5 jutges del Suprem imputen Puigdemont per terrorisme sense cap dubte. A l'ABC el titular és "El Suprem imputa Puigdemont per terrorisme com a líder de Tsunami".
Avui, a dia, la patata amb un 33% de descompte. Per només 3,50 la malla de 4 quilos. A botigues i a dia.es.
Les oportunitats passen volant, com ara un 25% en aire condicionat.
Daikin, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Panasonic.
Daitsu, Toshiba, HiAir.
A més, 10% en la instal·lació, finançament fins a 24 mesos i molt més.
25% en aire condicionat, a la botiga web i app del Corte Inglés. Vola!
Només fins el dimecres 20 de març.
Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat, clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC+1.
Tots som
més
u.
En punt 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
L'independentisme carrega contra la decisió del Suprem d'obrir causa a Carles Puigdemont i Rubens Wagensberg per terrorisme.
Consideren que la justícia fa política i que vol carregar-se la llei d'amnistia. El tribunal compra tots els arguments de Manuel García Castellón i els investiga per Tsunami Democràtic en contra del criteri de la Fiscalia.
El PSOE intenta girar la truita del cas Coldo i carrega ara contra el PP per la seva presumpta implicació.
Insisteixen a saber qui és el tal Alberto, sense cognoms, que apareix el sumari del jutge Ismael Moreno i que insinuen que podria ser Feijóo. Mentre tant, El Mundo explica que diversos dels càrrecs de l'actual Ministeri de Transports s'haurien reunit amb Coldo García.
Els pagesos aixequen els talls de l'Alt Empordà, però els mantenen a les carreteres de Lleida.
Aquesta matinada han donat per acabada la protesta a la P7 i l'N2 després d'acordar amb el govern canviar el nom de la conselleria, reduir la burocràcia i reorganitzar l'ACA. Tot i així, encara tallen vies com l'A2 a Tàrrega.
El Congrés Mundial de Mòbils arriba als 100.000 assistents.
Ha superat totes les previsions, lluny dels 88.000 de l'any passat, però encara per darrere dels 109.000 d'abans de la pandèmia. Per l'any vinent, els organitzadors busquen espais per poder créixer.
Destapen que estaria al darrere de l'aplicació que despulla fotos de dones amb intel·ligència artificial.
És Cloudov, l'eina que va fer servir en el cas de les fotos de les menors despullades del Mendralejo. Una investigació del diari The Guardian ha descobert que dos germans de Bielorússia serien els responsables de l'aplicació.
I l'streamer de Gref es ven un edifici que té Andorra i del qual fa mesos que intenta desnonar una dona gran.
Ha decidit tirar la tovallola després que el Tribunal Superior de Justícia Andorra deixés clar que no la podia fer fora. Tot i així, l'advocat de la dona assegura que no es creu que de Gref s'hagi venut el bloc.
L'exèrcit d'Israel mata un centenar de palestins en un punt de repartiment d'aliments a Gaza.
També hi ha més de 700 ferits i Israel defensa que van atacar perquè es van sentir amenaçats i que la majoria de persones van morir per l'allau humana, però també diuen que no deixaran entrar més aliments a la ciutat.
I avui divendres és dia d'estrenes.
En música, Guillem Gisbert publica Balla la Mazurca, el seu primer disc en solitari, mentre que Netflix estrena No estàs sol a la lucha contra la malada, la manada, i als cinemes arriba Dune Parte 2 amb Timothée Chalamet i Zendaya.
Als esports, l'Atlètic de Bilbao elimina l'Atlètic de Madrid i jugarà la final de la Copa del Rei.
Serà el 6 d'abril contra el Mallorca. Els biscaïns han golejat 3-0 l'Atlètic de Madrid amb rècord d'espectadors a Sant Mamés, més de 57.000, i amb greus incidents a la prèvia, protagonitzats pels radicals de l'Atlètic Club. 3 policies i 2 aficionats han acabat a l'hospital. I el Barça va refusar 2 ofertes per Ronald Araujo, valorades en 90 milions d'euros. Segons Mundo Deportivo, el Bayern de Múnich va intentar fitxar l'uruguaià aquest mes de gener, però el Barça li va tancar la porta.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Som a les portes d'un cap de setmana que ens portarà pluja, neu, vent i més fred.
Sí, de fet, demà començarem el dia amb ruixats, sobretot a les comarques de Lleida. Entre la tarda i el vespre s'estendran per bona part del nord del país i també comarques de Ponent, i demà a la nit s'estendran per qualsevol punt del territori, amb cota neu d'entre 1.200 i 1.400 metres. I diumenge començarem el dia amb ruixats també entre Girona, Barcelona i el Pirineu, però a mesura que avanci la jornada s'acabarà imposant el sol. A més, bufarà el vent amb força a moltes comarques i baixaran les temperatures, per tant, l'ambient serà més fred. I avui també comencem el dia amb fred, amb ventades, però serà un dia de sol a bona part de Catalunya.
I repassem les temperatures a aquesta hora.
Entre els 7 i els 11 graus a la ciutat de Barcelona, 9 a Tarragona, 6 graus a Lleida i també a Banyoles, 5 a Girona, 3 a Puigcerdà i 10 a Badalona.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Pel que fa a les carreteres, a banda de les afectacions per la mobilització dels pagesos a la 2 a Tàrrega, aquesta hora és obligatori també portar cadenes per circular per la C28 entre Naut Aran i Alt Àneu. I al transport públic, a aquesta hora del matí, cap incidència destacable. Són les 6:34 minuts, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 1 de març.
RAC 1. Quan el teu veí gespa artificial vegis instal·lar, a Césped Solución has de trucar. Césped Solución, líders en gespa artificial a Catalunya. 902-481-483. 902-481-483. Més informació a céspedsolución.es.
El 2 i el 3 de març tens una cita amb la Botifarra de la Garriga.
T'esperem a la Fira de la Botifarra, amb un munt d'activitats per tota la família.
Vine amb la colla a fer un tast i a comprar productes de proximitat.
Una bona oportunitat per conèixer la gastronomia i el patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la Garriga. T'hi esperem.
Tota la programació a firadelabotifarra.cat.
La Villarroel? És aquí, corre, Elin, que començaran sense tu.
És que no entenc per què van al teatre a parlar amb uns desconeguts. No sé qui són, ni què volen. Que els coneixes tu, potser? Ets massa confiat, Geljarn.
La hòstia, Elin, el teu nom surt al cartell.
Ho has de fer. Està bé, una vegada més em sacrificaré, però tu ho hauràs de fer amb mi.
Que sempre guanyes.
Perquè tinc raó.
David Verdaguer és Elin, una comèdia dirigida per Pau Carrió sobre perdedors que aprenen a guanyar sense el permís de ningú. Elin, a la Villarroel. Compra les teves entrades a la Villarroel.com i a promentrada.com.
El mar arriba a Puigcerdà. El cap de setmana del 8 al 10 de març, Calonge i Sant Antoni i Begú fem arribar el mar fins al cor de la Cerdanya.
Quan el temporal...
Vine a la degustació de cremat, a la batucada i gaudeix del sol a l'havanera amb el grup Portbó. Del 8 al 10 de març a la plaça de Santa Maria de Puigcerdà.
Viu el mar a Puigcerdà amb Begú i Calonge i Sant Antoni.
RAC més 1.
Aquest divendres l'Eurolliga juga a RAC més 1. A 8:45 des del Palau Blaugrana, Barça-Mònaco. Després de l'aturada, els blaugranes afronten la recta final de la Lliga regular.
El llançament de tota la vida i cap a Déu.
Viviu el partit a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Dani Aguilar, Albert Ferran i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres l'Eurolliga torna a RAC més 1. I feel
devotion. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1.
6:36. El Suprem complica encara més la negociació de l'amnistia i treu de les seves caselles l'independentisme. El Tribunal Suprem ha obert causa per terrorisme contra Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg pel cas Tsunami Democràtic. Els 5 jutges de la Sala Penal del Suprem s'han alineat amb Manuel García Castellón i han donat per bona la seva tesi. Des de fa mesos, el magistrat de l'Audiència Nacional fa mans i mànigues per deixar l'expresident i el diputat republicà fora de l'amnistia relacionant-los amb l'organització de les protestes post-sentència l'any 2019. La decisió del Suprem d'assumir la causa és, per tant, una gran victòria per García Castellón. Li vol passar la pilota del cas al Suprem, bàsicament perquè tant Puigdemont com Wagensberg són aforats, l'un és eurodiputat i l'altre diputat al Parlament, i per tant l'Audiència Nacional estava lligada de mans i peus a l'hora de jutjar-los. Doncs bé, ara finalment García Castellón, com dèiem, se n'ha sortit amb la seva. D'aquesta manera, el Suprem ha fet via i ho ha fet sense escoltar l'opinió final de la Fiscalia, que demanava arxivar tota la investigació. La nova instructora del cas serà la jutgessa Susana Polo, que haurà de demanar a Bèlgica i a Suïssa, on estan exiliats Puigdemont i Wagensberg, que en entreguin els dos acusats, si no compareixen voluntàriament. Tot plegat amb la possible llei d'amnistia com a taló de fons. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El Suprem opta per una via intermitja i només es queda la caça major, la carpeta de Carles Puigdemont i la de Rubén Wagensberg. Són els dos implicats en el cas Tsunami que continuen aforats. La resta, els altres 10, continuen depenent de García Castellón. Amb el moviment d'ahir, el Suprem dona per bona la línia de l'Audiència Nacional. L'escrit, aprovat per cert per unanimitat i signat per Manuel Marchena, avala els indicis de terrorisme i reforça les idees plantejades contra Tsunami Democràtic. Ara el cas passa a mans d'una nova magistrada, Susana Polo. És en principi progressista i té un encàrrec del Suprem, citar a declarar Puigdemont per continuar la instrucció. La decisió del tribunal, a més, suposa un nou obstacle per la negociació de l'amnistia, que aquests dies tenen en discreció Junts i el Partit Socialista. Justament, la discussió de la llei gira al voltant de si cal reforçar més o no les excepcions per terrorisme.
Com dèiem, el Suprem es posa d'acord amb l'Audiència Nacional i calca la hipòtesi de García Castellón sobre els delictes de terrorisme en el cas Tsunami. Ho fia tot al mateix, el bloqueig de l'aeroport del Prat i les lesions a alguns policies espanyols. L'escrit del tribunal considera que Puigdemont tenia un lideratge absolut en les protestes post-sentència i que hi ha indicis suficients per intuir terrorisme, tot i que l'escrit del Suprem parla d'un terrorisme, en aquest cas, de baixa intensitat, Arnau.
Exacte, el Suprem equipara les protestes del Tsunami amb la Kale Borroka. Les descriu com un terrorisme de carrer i la relaciona amb algunes sentències al País Basc. Els magistrats avalen la idea que Puigdemont era el líder absolut de la mobilització. Li retreuen que no hagués rebaixat els ànims durant les protestes i donen per fet que estava el cas de tot des del primer moment. I atenció, parlen d'un nou concepte. L'expresident seria l'home del darrere, és a dir, des de l'ombra controlaria les protestes independentistes. El Suprem considera que el terrorisme no és un fenomen estàtic i que, per tant, no té sentit encaixar-lo només en organitzacions com ETA o la Jihad. Per això, diuen, les mobilitzacions del 2019 podrien quadrar perfectament en aquest delicte.
A més, la maniobra del Suprem d'obrir una causa per terrorisme contra Puigdemont podria complicar ara també la seva reelecció com a eurodiputat.
Segons explica el Món.cat, l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal preveu la immediata inhabilitació per exercir un càrrec públic als processats per un delicte de terrorisme. En aquesta mateixa línia, amb una interlocutòria de processament per terrorisme, el Tribunal Suprem també podria demanar automàticament la detenció del president amb una ordre europea o una d'internacional de detenció.
Sigui com sigui, la decisió del Suprem arriba hores després de saber-se que l'Agència de Seguretat Aèria Espanyola assegura que la manifestació a l'aeroport del Prat del 2019 en contra de la sentència del procés no va posar en risc cap persona ni tampoc els avions.
Ho diu en l'informe que ha fet aquest organisme en resposta a la petició que li va fer el jutge de l'Audiència Nacional. RAC1 ja ha tingut accés i l'Agència de Seguretat Aèria afirma que no es va notificar cap problema relacionat amb la seguretat i que posés en perill qualsevol avió, passatgers o persones. Aquest informe se suma al d'AENA, també per petició del jutge, que deixava clar que les protestes de Tsunami el 14 d'octubre del 2019 no van suposar un problema de seguretat. Tot i així, segons un altre informe al qual també ha tingut accés RAC1, la Guàrdia Civil assegura que ha fet arribar al jutge que el col·lapse dels accessos per la protesta va retardar l'atenció mèdica al turista francès que aquell dia va morir d'un infart.
Mentrestant, l'independentisme ja ha sortit en tromba a carregar contra el nou moviment del Tribunal Suprem.
El mateix Puigdemont es posava les mans al cap i en una piulada deia: el mateix dia que m'acusen d'haver rebut el regal d'un Rolex de 70.000 euros m'imputen per terrorista. Crec que ja només falta que em surti un compte secret a Panamà. Mentre que Pere Aragonès d'Esquerra i Josep Rius de Junts hi veuen en tot plegat la intencionalitat de carregar-se la llei d'amnistia.
Estem davant d'una aberració jurídica sense precedents. Criminalitza el dret a la protesta. Està basat en supòsits absolutament falsos. Per tant, aquesta llei d'amnistia és més necessària que mai.
Una vegada més, el Tribunal Suprem baixa a l'arena política mirant d'interferir en la voluntat del legislador.
Per part del PSOE encara no han badat boca, però sí que hi hauria malestar entre les files socialistes. Segons la SER, els passadissos del Congrés se senten comentaris com que el Suprem hauria de muntar ja un partit o seure directament a la bancada de la dreta i la ultradreta.
6:42, el PSOE intenta girar la truita del cas Koldo i carrega contra el PP per la seva presumpta implicació. Després de dies d'ofensiva dels populars, que han utilitzat la trama de corrupció de l'exassessor de José Luis Ábalos per desestabilitzar la Moncloa, qui ha passat ara l'atac són els socialistes, que insisteixen en saber qui és aquest tal Alberto, sense cognoms, que apareix al sumari del jutge Ismael Moreno i que insinuen que podria ser el mateix Alberto Núñez Feijóo.
Aquesta persona és qui hauria donat el vistiplau a obrir contactes amb la trama corrupta, unes converses que haurien anat a càrrec, suposadament, del portaveu parlamentari del PP, Miguel Tellado. Ell mateix, però, ahir ho negava tot davant la premsa.
Yo niego rotundamente,
esos contactos.
En ningún caso.
¿Le llamaron para verse con usted?
No hemos tenido ninguna relación con los miembros.
¿Y Alberto? ¿Usted sospecha quién puede ser Alberto?
Nadie. Nuestra relación con los miembros de la trama es aquí.
Però quina és exactament la relació que té el PP amb el cas Koldo? Doncs segons l'informe del jutge que porta el cas, els populars haurien ajudat Koldo García i la resta d'empresaris implicats en la trama perquè no haguessin de pagar els 2,6 milions d'euros que els hi reclamava el govern de les Illes Balears per incomplir les condicions del contracte de les mascaretes. I per aconseguir-ho, Koldo s'hauria reunit amb Miguel Tellado i també amb un tal Alberto.
Tot i això, avui el Mundo publica una informació que fa que la trama estigui encara més enrevessada. Explica que el govern balear de Francina Armengol va firmar una mena d'aval per escrit assegurant que les mascaretes que havien comprat a la trama de Koldo, que ja sabien que eren defectuoses, eren plenament satisfactòries, això tot i que ja les havien retirat del mercat per ser de baixa qualitat. De fet, asseguraven textualment que no havien tingut cap incidència amb l'empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresa SL. Ara bé, tot i aquestes acusacions, el PP encara situa al centre de la trama l'exministre José Luis Ábalos. Després que el jutge l'identifiqués com a intermediari del cas Koldo amb el govern balear, ahir al vespre l'exministre va passar pel programa de Risto Mejide a 4 i es va fer un embolic quan el presentador li va preguntar per última vegada quan havia escrit a Koldo García.
Ahora es que, en serio, que no lo puedo ni mirar.
Pero si lo has bloqueado, se puede mirar.
Sí, pero lo, ¿tú sabes de esas cosas?
Sí, dame. Dame. Dame yo.
Deja algo para la justicia, hombre. Lo he quitado todo.
¿Lo has borrado?
Todo, claro. Y lo
¿has borrado esa conversación?
Yo creo que sí.
¿Has borrado? O sea, un momento. ¿Me estás hablando de respetar la justicia y lo primero que has hecho ha sido borrar una conversación de WhatsApp con Koldo García?
Pero eso puede estar ahí.
¿Me acabas de decir que lo has borrado?
No, pero no he vaciado nada. No he vaciado nada. Lo he eliminado, pero no he vaciado nada.
Ábalos, però, no era l'únic que hauria parlat i s'hauria reunit amb Koldo García, amb el seu exassessor. Segons explica El Mundo, la Guàrdia Civil té constància de diverses trobades que l'exassessor hauria tingut també amb membres actuals del Ministeri de Transports.
Totes elles al restaurant La Chalana, que era el local de referència de la trama. Koldo s'hauria reunit individualment durant el mes de novembre amb l'actual número 3 del Ministeri, Manuel Gómez García, el director de la societat mercantil Enfesa, Vicente Calzado Téllez, el president de la Direcció General de Conservació i Manteniment d'ADIF, Ángel Contreras, i l'actual senadora del PSOE, que era directora de la Societat d'Infraestructures del Transport, Cristina Moreno Fernández.
Va ser pràcticament un minut de 3:15 del matí. Aquesta matinada els pagesos han aixecat el tall de l'AP7 i l'N2 a Pontons, a l'Alt Empordà, després de 3 dies de bloqueig. Tot i que continua tallada per les tasques de neteja, la previsió és que en les properes hores a les dues carreteres ja s'hi pugui tornar a circular. Ho van decidir en assemblea ahir al vespre els agricultors en donar per bons els acords que s'havien tancat en una reunió amb el govern. Els acords preveuen reduir, d'una banda, la burocràcia per a les ajudes, canviar el nom del departament, que és a dir, que es torni a dir Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i reorganitzar l'Agència Catalana de l'Aigua. Uns compromisos, però, que no han convençut els agricultors de Ponent, que continuen tallant a aquesta hora la 2 a Tàrrega. De fet, si volen quedar, diuen fins demà. Allà hi tenim un dia més el Julen Andrés. Julen, bon dia.
Bon dia. Sí, després d'una assemblea amb discrepàncies on alguns membres de Plataforma Pagesa que van assistir a la reunió amb el govern van dir que si continuaven els talls, ells ho deixaven tot i això, finalment, part dels tractors no s'ha mogut de la 2. És cert, però, que n'hi ha menys que ahir. Durant el matí arribaran més. Hi ha menys tractors, però amb dues integrants noves, dues mules, aquí a l'autovia. Veurem com avança la jornada. Part dels pagesos no es fien del govern i es quedaran aquí fins demà al migdia.
6:47, gràcies, Julen. Canviem ara de tema. El Congrés Mundial dels Mòbils supera les previsions i arriba als 101.000 assistents, molt per sobre dels 88.000 de l'any passat, tot i que no arriba tampoc als 109.000 de l'última edició abans de la pandèmia. Ara el Mobile ja busca espai per poder créixer encara més l'any que ve.
Mentre no estigui fet el nou pavelló 0, que s'està construint al costat mateix del recinte, Fira Barcelona no descarta que l'any que ve una part del Mobile s'hagi de tornar a fer a Fira Montjuïc, a Plaça Espanya. La pròxima edició del Congrés Mundial de Mòbils es farà una setmana més tard. Serà la primera de març, és a dir, del 3 al 6 de març del 2025.
Mentrestant, una investigació del diari britànic The Guardian ha descobert qui hi ha darrere l'aplicació Cloth Off. Potser pel nom no sapigueu de què es tracta, però és una eina que s'utilitza per crear imatges amb intel·ligència artificial de dones o, en alguns casos, fins i tot de nenes despullades. De fet, aquesta aplicació és la que van fer servir diversos menors en el cas d'Almendralejo, ho recordareu, en què es van fer córrer per un institut desenes d'imatges imatges falses de desenes de noies despullades. I aquest no és l'únic cas, perquè la problemàtica s'ha repetit altres vegades i en diversos punts del món. Doncs bé, The Guardian ha descobert qui estaria darrere, com dèiem, de tot plegat.
Sí, no ha estat fàcil, perquè els responsables feien servir noms falsos, distorsionaven la seva veu en entrevistes i fins i tot van crear una imatge amb intel·ligència artificial de qui asseguraven que era el seu director. Realment, però, qui estava al darrere són dos germans de Bielorússia. Es diuen Dasha Babicheva i Alexander Babichau, i The Guardian els ha, pogut localitzar seguint comptes a xarxes socials, dades bancàries i d'altres rastres que han deixat. Ella no s'hi ha volgut posar en contacte i ell ha negat qualsevol implicació, però segons el diari formarien part de la trama, que comptaria amb una empresa pantalla a Londres per on s'enviaven els diners.
11 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. L'streamer de Gref es dona per vençut i finalment vendrà l'edifici que té Andorra i del qual fa mesos que intenta desnonar una dona gran. David Cànovas ha decidit tirar la tovallola després que dimecres el Tribunal Superior de Justícia d'Andorra donés la raó a la dona i deixés clar que no la poden fer fora de casa seva.
En un directe a Twitch, l'streamer ha confirmat que ja ha arribat a un acord per vendre's el bloc, però també ha carregat contra la decisió judicial i ha acusat la dona de mentir.
Yo este edificio lo estoy vendiendo. No sé si soy gilipollas después de todo lo que he tragado y después de todo lo que está pasando de vender el edificio. Al final, ella es la pobre abuelita y yo el chaval joven, millonario e hijo de puta.
Tot i així, l'advocat de la dona diu que... L'advocat de la dona que hi viu, Pere Cristòfol, deia a Ràdio Nacional d'Andorra que no se'n fia i que no té clar que realment de Gref l'hagi venut.
I un últim apunt, perquè avui la imatge de portada a molts diaris és la massacre de l'exèrcit d'Israel a Gaza, en què haurien mort més d'un centenar de palestins. Va ser arran dels tirotejos de les tropes de Tel Aviv ahir en un punt de repartiment d'aliments, quan més d'un miler de persones s'hi van apropar buscant menjar. També hi van haver 700 ferits, tot plegat és el que denuncien els funcionaris de Gaza. El mateix exèrcit israelià ha reconegut que va obrir foc quan la multitud es va apropar a diversos camions amb ajuda humanitària, tot i que defensen que la majoria de persones van morir per culpa de la llau humana que es va formar quan es van començar a sentir els trets. Deu minuts i les 7.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
I als esports, Pedrol, l'Atlètic de Bilbao atropella l'Atlètic de Madrid i jugarà la final de la Copa del Rei. Serà el dissabte 6 d'abril contra el Mallorca, després que ahir l'equip basc golegés 3-0 als de Simeone.
Sí, l'Atlètic de Bilbao ja va guanyar 0-1 al Metropolitano en el partit d'anada i ahir no només va defensar el resultat, sinó que va passar per sobre de l'Atlètic de Madrid. Els dos germans Williams, Iñaki i Nico, van sentenciar l'eliminatòria a la primera part amb dos gols i Guruceta va posar la cirereta al quart d'hora de la segona meitat amb el definitiu 3-0. Per cert, amb la classificació per la final de la Copa del Rei, l'Atlètic Club i el Mallorca també s'asseguren jugar la Supercopa d'Espanya l'any vinent a l'Aràbia Saudita. Els altres dos participants seran els dos primers classificats de la Lliga, ara com ara. Aquestes dues posicions les ocupen el Real Madrid i el Girona. Més enllà d'això, a banda del vessant esportiu, abans del partit, els radicals de l'Atlètic Club van provocar greus incidents a la rodalia de Sant Mamés, van trencar el cordó de seguretat, van llançar ampolles i bengales, van intentar fins i tot entrar a l'estadi a la força i, finalment, la cosa va acabar amb tres policies i dos aficionats de l'Atlètic de Madrid a l'hospital.
I el Barça va refusar dues ofertes del Bayern de Múnich per Ronald Araujo, valorades en 90 milions d'euros.
Sí, segons Mundo Deportivo, les dues eren del Bayern, de l'equip bavarès. Aquest mes de gener passat, és a dir, fa tot just un parell de mesos, pel que llegim, la primera era de 70 fixos més 20 en variables i la segona de 80 més 10. Totes dues al final s'enfilaven fins als 90 milions, però el Barça considera que el central és intransferible i fins i tot el vol renovar més enllà del 2026. Més coses, avui comença la jornada 27 de primera amb un Celta-Almeria a les 9 del vespre. Recordem, demà també a les 9 el Real Madrid juga al Camp del València en el retorn de Vinícius a Mestalla, i diumenge el Girona va al Camp del Mallorca a 6:45 de la tarda, mentre que a les 9 el Barça juga precisament contra l'Atlètic de Bilbao, també a Sant Mamés, en el que és el partit de la jornada. I a segona, demà l'Espanyol rep l'Osca a 4:45 de la tarda, com sempre, i evidentment tot en directe a RAC1.
6:52 minuts. Què més tenim, Pedrol?
Doncs que el Real Madrid ha ha perdut el primer partit a casa d'aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet, el Panathinaikos. L'ha guanyat d'11, avui a 8:45, i a RAC més 1 el Barça rep el Mònaco al Palau amb el més que probable redebut de Ricky Rubio. I a l'Eurocup femenina, l'Uni Girona s'ha classificat per les semifinals de l'Eurocup femenina, com dèiem, després d'eliminar el Galatasaray. El seu rival serà ara el Latas de França o el Besiktas de Turquia. L'anada serà dijous vinent a fora de casa i la tornada serà a Fontejau d'aquesta eliminatòria. El primer partit serà el dijous i el segon a Fontejau, com dèiem, el 14 de març. I a la Champions d'handbol, el Barça va perdre d'un a la pista del Magdeburg i ha desaprofitat la primera oportunitat de certificar la primera posició del grup ara bé. La setmana que ve tindrà una altra opció, en aquest cas contra el Montpellier, el dijous al Palau Blaugrana.
Hi ha alguna cosa més abans d'acabar?
Doncs sí, que aquest cap de setmana comença el Mundial de Fórmula 1, ho fa amb el Gran Premi de Bahrain. La cursa és de manera extraordinària demà, dissabte, a les 4 de la tarda. N'estarem molt pendents al Superesports de RAC1.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
6 minuts i les 7.
Que el teu carril sempre és el més lent és tan cert com que Aldi, al 100%, sí, sí, al 100% de la carn és d'origen nacional. Vine a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com la safata de pit de pollastre a només 2,99. Així de fàcil, així d'Aldi.
Cada dia som més els que practiquem esport, els que gaudim fent el que més ens agrada.
Entrenant, competint, donant-ho tot.
El Corte Inglés de l'1 al 10 de març aconsegueix marques de fitness, running i trail.
Com ara Nike, Adidas, Under Armour i moltes més.
I emporta't un 30% de regal
per futures compres en tots els esports.
Només al Corte Inglés.
El 2 i 3 de març tens una cita amb la botiga al carrer de Platja d'Aro. Una experiència amb els 5 sentits. Vine a gaudir de les ofertes i aprofita per fer un vermut amb tap als restaurants adherits a l'ADEM, amb art i música en directe i fes les teves compres de temporada a un preu immillorable. La botiga al carrer de Platja d'Aro aquest cap de setmana.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 25 de desembre del 1940.
I el número de la sort, el...
11.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC més 1.
Aquest divendres l'Eurolliga juga a RAC més 1. A 8:45, des del Palau Blaugrana, Barça-Mònaco. Després de l'aturada, els blaugranes afronten la recta final de la Lliga regular.
El llançament de tota la vida i cap a Déu.
Viviu el partit a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Dani Aguilar, Albert Ferran i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, l'Eurolliga torna a RAC1.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest dissabte 2 de març, a les 3 i 3 de la tarda, us portarem a Àustria. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som 1. El món a RAC1.
6:56. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui el que fa anys.
Avui és el seu aniversari i quan engega el mòbil ja té missatges de les 12 de la nit dels pares i algun amic matiner. La resta de missatges o trucades aniran desfilant al llarg del dia. Avui és el seu aniversari i no tindrà temps de seure's un moment i fer recompte o prendre decisions transcendentals. Anirà a treballar, dinarà amb la parella, la tarda més calmada, un partidet amb els amics i després un sopar poc romàntic en algun restaurant. Ha passat ja per uns quants aniversaris. Primer, aquella il·lusió infantil dels regals. Després, les presses de l'adolescència i voler-se fer gran. La joventut que va sumant i tant li fa, i ara ja comença a tenir aquella barreja d'orgull i tristesa davant de les espelmes. No ha tingut temps en tot el dia per aturar-se, però ara que el ventre li reclama una urgència, s'asseu a la tassa i va rumiant si vol celebrar l'aniversari o no el vol celebrar. De sobte, l'atropellen tot de dubtes existencials sobre la vida, la mort, el sentit de l'existència. Quan el seu cos no ha tingut prou, s'ha netejat el que s'havia de netejar, ha estirat de la cadena i mentre una part d'ell s'acomiadava per sempre cap a les clavegueres, ha tornat al menjador a mirar una sèrie que no li agrada, però l'ajuda a dormir.
Sí, sí, 58. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest...
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
En el documental No estás sola, habla a cámara la primera gente que acompañó a la víctima de la manada de Pamplona. Ella le rogó que no la dejara sola. El policía que escuadriñó en los móviles y encontró que había otra víctima en Córdoba. La fiscal, activistas, periodistas, abogados. Se analiza el caso con los testimonios también de ellas, las dos jóvenes, a través de sus declaraciones y cartas. Pero no es solo eso, porque además es un análisis sobre por qué supuso un antes y un después que lo cambió todo, de la violencia sexual que sufrimos las mujeres, del silencio roto, y también una muestra del papel, infame en muchos casos, de los medios de comunicación. Al verlo podemos recordar, emocionarnos, indignarnos, pero también aprender. Almudena Carracedo y Robert Bajar, autores del multipremiado El silencio de los otros, lo han escrito y dirigido. No estás sola es imprescindible y se estrena hoy en Netflix.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
RAC 1.
Hola, cariño, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que tu passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.